ja disposes d'un nou espai per a tot el que necessites per a la teva llar.
Decoració, cuina, tèxtil i un llarg etcètera a Mi Casa.
Renova casa teva de dalt a baix a la nostra botiga Mi Casa.
A l'Avinguda Rius i Taulet 4951.
Amb aparcament gratuït.
Mi Casa. T'hi esperem.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Santcugatenques i santcugatencs! Esteu a punt per sentir-vos lliures? Doncs al tanto, perquè el primer ministre de la República del Carnestoltes ja és aquí!
Cultura, escoles, mobilitat, infraestructura, esdeveniments, esport, entitats...
El Júnior i l'associació Pro Persones amb Discapacitats Físiques i Psíquiques, ASDI, han unit forces amb la celebració del primer torneig benèfic de pàdel solidari. Al torneig hi ha una seixantena de parelles de totes les edats i s'han recaptat prop de 1.600 euros a l'espera de comptar els recollits a la pala zero.
I sobretot... Els encugatencs.
Els músics estan entregadíssims quan acaben del concert, estan esgotats perquè és una sinfonia exigent, una sinfonia brillant, una sinfonia fantàstica, amb què tothom juga la vida, tothom toca moltíssim. És una obra d'aquelles per gaudir-ne.
El teu dia a dia, tot el que et connecta a Sant Cugat. Cugat.cat, el mitjà de comunicació que necessites per viure Sant Cugat. Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are alone.
Sona la música, passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous i això és molta comèdia al programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui parlarem de teatre, i parlarem de teatre perquè la setmana vinent és el Dia Internacional o el Dia Mundial, com vulgueu, del teatre. I amb nosaltres tenim les persones que se n'encarregaran de posar-ho en marxa, i ho posaran en marxa el dissabte i el diumenge de la setmana vinent, 30 i 31 de març. Però abans... La homilia de molta comèdia. Avui tornen els festivals d'estiu. I aquí? Benvinguts germans de les arts escèniques. El mes de març es comencen a presentar les programacions de tots els festivals d'estiu que es fan arreu del país. Peralada, Cap Roig, Jardins de Pedralbes, Grec, etc, etc, etc. Això és normal perquè convé que abans del mes de juny, que és quan es posen en marxa la majoria d'aquests festivals, convé, dic... que les entrades estiguin venudes, i no totes un percentatge que asseguri una marxa correcta d'aquest festival des del punt de vista econòmic. Si agafem una mostra, per exemple, el Festival de Peralada, que està més vinculat a la música clàssica, a l'òpera i a la dansa, podem comprovar que ho presenta el Casinos Grup Peralada i organitza la Fundació Castell de Peralada. Però que a part del patrocini de CaixaBank, Abertis, Movistar, Fundació Repsol, entre d'altres, i de la majoria de grups de projecció a la xarxa, diaris, televisions, etc., hi ha, escoltin, 50 empreses que patrocinen aquest esdeveniment. És a dir, hi ha 50 empreses que paguen, en diuen col·laboració filantròpica, posin les cometes on vulguin, que permeten una programació d'excel·lència que situa el festival entre els millors dels que celebren a Espanya. Si mirem per una altra banda el Festival de Jardins de Pedralbes, amb una línia que inclou des de Beach Boys fins a Diego el Cigala, passant per Joan Dausà o Roger Hodgson de Supertramp o la diva Maria Carey, comprovarem que hi ha 5 patrocinadors singulars. Banc de Sabadell, Cerveses Alhambra, Seat, Schweppes i Casa Viva. Però també uns col·laboradors com Renfe, Lilla o l'Aigua de Sant Aniol. I no faig la llista completa per no avorrir el personal. En qualsevol cas, podríem afegir el Festival de Cap Roig o de Sant Feliu de Guíxols a l'Arena de Tarragona o el més petit de Pau Casals al Vendrell o el de Santa Florentina al Maresme. Totes les promotores, unes més que les altres, tenen un suport que comença per l'Ajuntament de cada lloc i després per empreses, corporacions, entitats, mitjans de comunicació que permeten que els festivals tinguin uns noms populars, famosos, importants, que assegurin una projecció externa, una crida especialment atractiva per gent de fora del lloc on es fa el festival. També el dels llocs, està clar. I que alhora projecten nom del poble, de la ciutat on es fa. No hi ha secrets en aquest tema com en altres. I els preus no deixen de ser els que són. I l'ajuda dels patrocinadors filantròpics, o no, està aquí. Anar al concert de Maria Carey va de 440 euros zona premium a 118 euros mitja visibilitat. Escolti, mitja visibilitat. La cara hi partida per la meitat. N'hi ha també a 18 euros, unes quantes, sense visibilitat. Aquests ja no veuen res. O veure i escoltar tocar el clarinet a Woody Allen només costa 88 euros. Si això és així, i està gairebé sempre ple, com és possible que Sant Cugat no s'entengui que si volen jugar a una lliga com aquesta, o si voleu, a un inferior, és absolutament imprescindible portar noms, buscar finançament filantròpic i projectar amb molt més de temps el que es fa i el que volem exportar. Tot això si es vol fer allò que a vegades es diu. Si no és així, ja estem com estem. Estem bé. Amén. Escoltem aquesta música amb tots els convidats que tenim a l'estudi i tots somriuen perquè ja han reconegut la música de Jaume Sisa i la música d'Antaviana, la música que en aquell moment va fer famosa i que continua estant en el record de moltíssima gent i en el cor també, en el record i en el cor. Tenim aquí en Llorenç Serraïma. Bon dia, Llorenç.
Bon dia, Eduard. Bon dia.
Està aquí com a coordinador d'aquest Dia Mundial del Teatre que es farà el dia 30 i el dia 31. Al Teatre de Mirasol. Tenim també nosaltres amb en Ferran de Juan.
Bon dia.
Que en aquest cas està aquí com a actor i representant de Fila Zero. Ho dic bé?
Sí, i de la taula d'arts escèniques.
I de la taula d'arts escèniques. Però se'm quedava una cosa.
És el coordinador general de la taula d'arts escèniques.
I tenim en Pep Ordóñez, des de Xoc Teatre, que també serà com a actor i, a més, en aquest cas, dirigint la part que li correspon dins de l'obra Antaviana.
Bon dia,
perquè
correcte.
Si hi ha una novetat que trobo que és interessant de remarcar, Llorenç, seria aquest fet de que hi ha nou companyies, nou grups de Sant Cugat que el que fan és ajuntar-se per fer aquesta celebració i cada un d'ells representa un dels fragments d'Antaviano.
Sí, efectivament, així és. A la taula d'arts escèniques vam dir a veure què podem fer per celebrar el Dia Mundial del Teatre, que sigui una cosa que abarqui totes les companyies o el màxim nombre de companyies de teatre de la taula d'aquí de Sant Cugat possible. Llavors vam buscar aquesta obra que té diversos avantatges. Una d'elles és aquesta, que es pot dividir per escenes i llavors cada companyia en fa una o dues o tres, depèn de si són més llargues o més curtes, i així el públic veurà una obra sencera, però serem els diferents membres de les diferents companyies els que oferirem la nostra feina al públic. És un projecte molt interessant perquè ens permet anar tots junts, però alhora treballar cadascú, entre cometes, a la seva manera. La veritat és que jo estic molt il·lusionat. La feina que tinc jo és una mica aconseguir coordinar que tothom vagi més o menys al mateix ritme, i és una feina molt interessant, efectivament. El Pep es posa el dit així al front perquè diu que tots estem una mica sonats. És veritat, però si no estéssim
no sortiria res d'això.
No, jo estic molt engrescat. Jo crec que pot ser un gran projecte i Sant Cugat pot veure la feina de les diferents companyies recolzada amb un text molt bo, perquè no oblidem que el text és Pere Calders. Per tant, això ja és garantia de que estigui molt ben escrit.
Bueno, diem que, repetim-ho, dissabte dia 30 de març a les 9 de la nit al Teatre de Mirassol i el diumenge dia 31 a les 7 de la tarda. I els grups participants de les companyies són Teatre Musical de Laura de So, el Teatre de l'Ombra, els tallers de Sílvia Cervant, Mirassol Teatre, Magma 2011, Les Xandrines, Fila Zero, de Xoc Teatre i Aire Teatral. Ferran, això sortia de la taula de teatre, sí, la taula d'arts escèniques, però diguéssim, el sector teatre, podríem dir, perquè quan es va començar les taules, primer es va fer les escèniques, després va veure que hi havia moltíssima gent amb música i en teatre, i per tant convenia separar-ho, no perquè no poguessin funcionar junts, sinó perquè d'aquesta manera es feia més pràctic poder desenvolupar coses.
Això mateix.
Quina ha sigut la feina que heu fet des de la taula, en aquest sentit?
Bueno, des de la taula, quan vam començar a parlar del Dia Mundial del Teatre, teníem clar tres premisses, no? Una era poder repetir la idea de lo que es va fer l'any passat amb La vida en un tren, que era que participessin totes les companyies. Abans, el Dia Mundial del Teatre, també participaven quasi totes les companyies, però cadascuna pues, feia un trosset de l'obra que en aquell moment estava... Vam entendre que fer una cosa conjunta ens va donar un bon resultat i una de les premisses vam dir tenim que trobar una obra que ens permeti fer això, no? Que puguem participar totes les companyies. Una vegada ens van presentar l'obra aquesta antaviana, va semblar molt bé a tota la taula i perfecte. Ens quedava buscar una persona que coordinés tot això. Es va oferir voluntari al Llorenç Serraïma, també per unanimitat tothom va dir que perfecte.
Tothom el va deixar. Tothom el va deixar que ho fes.
Sí. Van estar molt amables, sí. Van atendre els meus desitjos i van estar molt amables tots.
Ja tenim obra, ja tenim coordinador. Era també la tercera, buscar el lloc. Teníem molt clar que no podíem repetir com l'any passat dintre de l'auditori perquè no es podia, no? Llavors vam estar...
Ja ens ho aclariràs, això, de perquè no es podia.
Bueno, jo crec que poca cosa queda per aclarir. Ho tenim tots claríssim, que no podíem entrar una altra vegada. Tindrem que esperar els 200 anys de l'arribada del tren.
L'any que ve buscarem un patrocinador.
Això també.
Llavors...
Jo vaig demanar que fos, si no cada any, que com a mínim fos cada dos anys.
Cada dos anys. Jo crec que ara amb el tema de la Unió ho tenen ja molt clar que no serà cada dos anys. Ja ens aniran col·locant allà. Llavors se'ns va oferir la possibilitat del Teatre de Mirassol, també vam estar d'acord que creiem que era un puesto idoni, perquè a més també descentralitzàvem una mica, no? El que no fos cada any al centre de Sant Cugat, i llavors d'aquesta manera. I amb aquestes tres premisses la taula pues, va començar a posar-se a treballar.
Estem parlant de com a mínim 8 mesos?
Sí, ben bé, vull dir, una vegada acabat lo de l'any passat,
sí, el setembre, per dir
vam
el setembre.
Començar a parlar ja de què faríem el Dia Mundial del Teatre, i bàsicament la taula d'arts escèniques, la seva funció principal en aquests moments és coordinar el Dia Mundial del Teatre, perquè les reunions que puguem fer mensuals són més d'informació del que fa cada companyia de teatre, però com a global i com a coordinació de la taula és bàsicament organitzar el Dia Mundial del Teatre.
Però The Shock Teatre és una de les companyies, un dels grups que s'ha plegat i diu que sí, i en Pep Ordóñez, quina sensació en té? Com es prepara això?
D'entrada es prepara amb molta il·lusió, es prepara amb molta esperança, tenim una experiència prèvia, va funcionar bé. Les escenes de totes, les escenes totes estan representades per companyies que voluntàriament s'hi han apuntat, o sigui, hi ha hagut un quòrum tremendo, i cadascú, segons les seves possibilitats, doncs va apostar per unes escenes o altres. I després que, bueno, hi ha una... estem acostumats a treballar al Teatre de Mirassol, tenim un tècnic estupendo, i bueno, la coordinació no és perquè estigui davant, ni molt menys, ni perquè em pagui el cafè, però trobo que Llorenç ho fa bé, Llorenç té empenta i ha tirat del carro molt bé i continua tirant del carro i encara li falta una setmana més. Veurem què passarà el dia 1, suposo que agafarà la baixa o se n'anirà un balneari.
Pensava que anaves a dir, sí. Veurem què passarà la setmana que queda, precisament, que és la crítica.
Encara has de patir, encara has de patir. No és fàcil la seva feina, però sí que tothom va confiar en ell i tots són garanties. Vull dir, no hi ha per què patir, el text és conegut, més o menys, vull dir, a veure, ja... potser hi ha qui, segons quina edat té, doncs no va tenir l'ocasió de veure aquesta estupenda versió de Davalló com d'aquests contes d'en Pere Caldés. La música, bueno, ja tots la coneixem, ha quedat ja pels temps, hi ha aquestes músiques, i bueno, penso que no cal afegir gaire cosa més. La meva companyia és una companyia jove, bàsicament formada per dones. Hem hagut de fer algun canvi de personatge, alguns personatges masculins doncs ara són interpretats per senyores, però bé, ha quedat bé, crec jo que està bé, no és irreverent el que fem, i bueno, crec que és compatible perfectament.
Llorenç, estàvem comentant, ha sortit això de la setmana que ve, que seria el punt crucial, no?
El punt àlgid.
El punt àlgid. I com es presenta, perquè tindreu, evidentment, heu de fer un tipus d'assaig general.
D'assaig, sí, a veure, fins ara la coordinació, home, ha donat una certa feina, però és veritat que tots els companys m'ho han posat fàcil i, en fi, no ha passat res, vull dir, fins ara va tot bé i sobre el paper va tot bé. L'examen real és la setmana que ve, en què l'equip que està construint l'escenografia, i permeteu que faci un parèntesi, tenim un equip de 4 persones que està fent una escenografia fantàstica, que han treballat una pila d'hores, i jo els estic molt agraït per la feina que estan fent, perquè tindrem una gran escenografia gràcies a les hores que estan fent. Però això s'està construint a Bullpelleres, i per tant, primer de tot...
A la Bòbila.
Perdona, està a la... És... Sí, tens raó. Això està a la Bòbila... de Can Campmany, s'ha d'agafar, s'ha de portar a Mirassol, alguna part d'alguns mobles estan en el magatzem de Bullpelleres, s'ha de portar a Mirassol, s'ha de portar tot, s'ha d'organitzar, tenim unes hores limitades de teatre, s'ha d'organitzar les hores d'assaig, s'ha de coordinar cada escena. Ara és quan hi ha feina, i la feina serà doncs, dimarts, dimecres, dijous i divendres, que serà quan passaran coses, que és lo normal. Cada companyia va al seu ritme, fa les seves coses, té la seva manera de fer, i hem d'aconseguir que entre tots surti una cosa bastant uniforme. Per tant, ara és quan hi haurà emoció, la setmana que ve, les hores de coordinar-ho tot, però l'experiència em diu que si fins ara ens hem entès molt bé, i si fins ara tothom ha fet, i si fins ara no hi ha hagut cap problema important amb ningú, estic segur que la setmana que ve tampoc no n'hi haurà. Això sí, acabarem la setmana tots amb unes ulleres fins als peus, que haurem fet no sé quantes hores, però això és teatre, precisament, per això ho fem.
Diem els noms de les persones que estan fent l'escenografia.
Les persones que estan fent l'escenografia en aquests moments són el Santi Salido, que és qui la va dissenyar i que a més l'està fent, en Ferran de Juan aquí amb nosaltres, està amb nosaltres perquè ha aconseguit ficar aquestes hores per venir a la ràdio entre les hores que està treballant allà. Està en Jordi Solà i està en Pep Miramont, que a més són persones de diferents companyies que amb aquest mateix esperit d'Antaviana de dir fem-ho entre tots, s'han coordinat entre tots i ho estan fent entre tots. Insisteixo, jo he vist fotos, veus, és una de les coses, jo sóc el coordinador, no hi he ficat el nas per res, perquè això estava funcionant molt bé i allò típic, si funciona no ho toquis, i la veritat és que estan fent una cosa tan maca que, bueno, és tot el seu mèrit i jo estic encantat de que sigui molt maco.
Inicialment Ferran estava previst fer un sol dia, que era el dissabte 30, i després es va afegir el diumenge 31 perquè es va considerar, m'imagino, que hi havia poca capacitat per la resposta.
Sí, bueno, també és una reivindicació que sempre hem fet, no? Quan fas una obra de teatre, perdó, el que et sap greu és tota la feina i tot el treball només per un dia. Llavors, insistint una mica i vam tindre la possibilitat, entenem que és molt millor. Primer perquè pel tipus d'escenografia també perdrem, em sembla que són dos fileres de
públic. Sí.
De públic.
Perquè surt de l'escenari...
Hi ha un
petit proscènic davant.
Llavors, sí. Clar, perdem aquestes dues files i vam entendre que per la demanda que havia pues, ens aniria molt bé poder fer un dissabte i diumenge, no? I així serà.
El fet de la que estigui Mirasol, com apuntava abans el Llorenç també, una mica de centralitzar, i que tu també ho deies, pot suposar una manca, o sigui, una baixa de públic?
Jo entenc que no, perquè ho estem veient ara. Mirasol s'ha convertit al centre una mica de les companyies de teatre, vull dir que...
És l'Off Sant Cugat.
Clar, vull dir, nosaltres com a Fila Zero les representacions les fem allà. Sí que potser pots pensar que perds una mica de gent gran que no es desplacen, que tenien molt bé quan en el seu moment actuàvem a la Unió o si haguéssim dit a l'Auditori. Pot ser que aquesta gent pues, necessiti que algú els acompanyi en cotxe, però jo crec que el públic del Dia Mundial del Teatre no tenim per què perdre capacitat de gent. No?
I s'aparca bé.
Això sí, veus? Això és un tema que té la seva importància.
I gratis.
Bueno, tampoc ho diem massa fort i massa vegades.
No,
perquè
ens posaran sí, a sobre.
Home, d'aquí al cap de setmana encara no hi seran a temps de pintar-ho, per tant, fins al cap de setmana ho podem dir.
Que abans deies, Pep, que d'això teatre la majoria són dones, cosa que no em sorprèn, perquè a menys que no hi hagi cap pilota pel mig, doncs no sé què passa amb segons quin tipus d'activitats, que les dones són més que els homes, i ara veiem també que l'esport femení doncs sembla que comença a projectar-se. En fi, a veure, espero que això no resti doncs persones en teatre i en poesia i en música, etc. I l'altra cosa que jo volia comentar també amb vosaltres és el tema de joves, perquè clar, no només es tracta de si hi ha més dones que homes, sinó vosaltres que esteu amb els grups i que veieu l'evolució que es va produint, hi ha la manca de joves?
Sí, sí, sí. I joves, a més, masculins, homes, nois. Nois en falten molts. Les obres estan escrites com estan escrites i els personatges els que són. I l'ideal seria doncs, poder trobar doncs, de totes les edats i tenir un estoc, per dir d'alguna manera, humà, per poder tirar de totes les edats i tots els gèneres que emana l'autor quan escriu aquella peça. Però no és així. Jo diria que mai és així. I fins i tot hi ha alguns que ja ens costa o els hi costa fer de nois jovenets i fins i tot doncs, bueno, personatges femenins que han d'estar representats per masculins o al revés, perdó, els masculins representats per senyores, i de vegades pot fer l'adaptació, però moltes vegades no es pot. I clar, anar al travestisme, doncs a mi personalment no m'agrada. Però és una opció també, no? Vull dir, vaja, posar una senyora o un senyor amb bigoti, doncs bueno, mira, per donar-li aquest toc de masculinitat, però considero que sí, hi ha una... Possiblement no ho sabem fer prou bé, possiblement, com comentàvem l'altre dia, a l'escola no està prou fomentat aquest tipus d'activitat, si no és una extraescolar i molt rara, perquè jo que he portat tallers de teatre infantil, doncs al final m'he quedat, vam començar molts nens, moltes nenes de totes les edats, i al final es queden només nenes, els nens tots, i és perquè acostumen a treure millors notes les nenes, i els nens els castiguen, i el primer que li castiguen és els hi treuen al teatre. O sigui, tot aquest tema de la faràndula en si, el nen ho reclama perquè li fa gràcia, però a casa mai és aquella cosa ben acceptada. Prefereixen que el nen faci karate, que faci dansa fins i tot, però això, de la, això del teatre no els hi acaba de convèncer, perquè ocupa també molt de temps, s'ha de treballar a casa una mica més del conte. Per tant, si no s'ensenya a les escoles, si no es fomenten a les escoles, difícilment trobarem algú, ja dic algú, entre mil, traguem un, una segur, però un difícilment en trobarem perquè s'interessi i que continuï. Ja no dic que faci després estudis superiors de teatre, però almenys estarà aquí. Serà enginyer, serà, no sé, conductor d'autobús, però quan arribi el seu moment d'oci, doncs diria, ostres, estic amb una coral, estic amb un... perquè la coral passa igual, també, també tots són dones. I estic amb un grup de teatre, mira, al costat en tinc un. Aquí a Sant Cugat tenim la sort, com he dit moltes vegades, que tenim més zumbats del teatre per metro quadrat del món. O sigui, aquí n'hi ha moltíssima afició. Però no només al teatre, de representar, o sigui, representar, dirigir, escriure, tenir molts talents. Vull dir, tot el municipi està ple de talents, més dels que coneixem, perquè molts d'ells estan com amagats, estan amagats, vull dir,
viuen a Sant Cugat,
però vull dir que tenen que hi ha molt talent en aquesta ciutat, i aquest talent doncs també ha de ser un exemple, i no, jo veig que els joves no s'acaben d'enganxar.
Bueno, a veure, hi ha molta oferta d'oci molt divers també, i també, sí. Que també és veritat, a veure, quan nosaltres érem joves, d'això ja en fa 40 anys, no tenies internet, no tenies jocs d'ordinadors, no tenies coses d'aquestes, i la relació entre la gent era més directa. Avui en dia la competència d'oci electrònic és molt potent, i és cert que pels joves és molt atractiva, lamentablement per nosaltres, però bueno, ells s'ho perden perquè fer teatre és meravellós.
I tant, bona d'excursió, per exemple, també és molt important.
Tornem a l'obra, a la representació. En Taviana té
és de l'any 78.
17
escenes?
No sé si estic dubtant de 14.
Nosaltres en tenim, 15, sí, tenim 18 perquè hi ha 18. Un ball final, però sí.
Com s'ha aconseguit repartir-ho de la forma que la gent, els que participen, que diem que són 11 grups, sí. 9 grups, perdó, i com s'ha repartit, de quina manera?
Sorprenentment bé.
Ha passat una mica de mercadet,
No, però va ser sorprenent perquè, a veure, vam distribuir les escenes, evidentment, n'hi ha unes que són molt llargues, altres són molt curtes, és a dir, les escenes tenen durades d'entre 1 i 21 minuts.
Que demanen més gent, també, en un cas.
Demanen més gent, etc. Llavors vam fer una reunió a la taula de les escèniques, dient, a veure, senyors, tots aquí, i decidim entre tots a veure com repartim les escenes, qui vol fer què. Jo la veritat és que tenia una mica d'aprensió en aquesta reunió, però ja pensava, hi haurà gent que voldrà fer aquesta escena, l'altra també, discutiran...
Hi ha un parell o tres que són molt, molt llamineres.
Bueno, hi ha escenes molt llamineres, hi ha companyies de Sant Cugat que tenen molt potencial per fer escenes grans, per tant era lògic que hi hagués una certa rivalitat, i vaig pensar, bueno, aquesta reunió hi haurà caliu, hi haurà ambient. Sorprenentment, abans d'una hora estaven totes les escenes repartides, no s'havia aixecat la veu ni una sola vegada, no s'havia discutit res, i tothom tenia les escenes que havia decidit fer.
O sigui, èxit, primer èxit ja a l'entrada. No?
Èxit de totes les companyies, perquè ens vam entendre perfectament bé i el repartim. Bueno, vosaltres estàveu a la reunió, va ser així. Home, mira, a la reunió aquella jo vaig dir, o ens posem d'acord, o si alguna escena no ens posem d'acord, l'haurem de fer a sorts. I jo vaig anar a l'escena amb un dau a la butxaca. A la reunió vaig anar amb un dau a la butxaca, pensant, hauràs de tirar el dau 3 vegades. Aquell dau es va quedar a la meva butxaca, no el vaig usar per res. I va ser fantàstic. Llavors, què passa? Que hi ha alguna companyia, que, per exemple, vosaltres, Pep, sí, teniu 3 escenes molt curtes, sí. En canvi, Fila Zero només fa una sola escena molt llarga. Hi ha una altra escena molt llarga, que és l'home ric.
L'escena del Pare Noel?
L'escena del sopar de Nadal.
Sopar de Nadal.
La fan ells. L'escena, per exemple, hi ha una cosa molt maca que ha succeït, que és, hi ha una altra escena llarga, que és la de l'home ric, i s'han associat Teatre l'Ombra i Xandrines, i entre les dues companyies fan una escena.
Molt bé, és extraordinari.
Això és fantàstic. Jo he vist algun assaig, m'agrada, però bueno, serà fantàstic veure el del de l'escenari.
Llavors, jo el que estic vivint amb aquesta obra és la bona comunicació i la bona relació que hi ha entre les diferents companyies. És a dir, la distribució va ser fàcil.
Si hem fet això, que és el més difícil, jo crec, imagina't que serà, que és el que és fàcil, que és fer teatre, que és el que ens agrada.
Que és el que ens agrada.
Sí, això era una demanda que teníem de que hi havia moltes companyies de teatre aquí a Sant Cugat, però no ens coneixíem. Aquí cadascú anava a lo seu, feia la seva representació. A través de la taula vam començar a aconseguir que donàvem informació a lo que feia cada companyia, però no ens coneixíem, vull dir, ens vam conèixer amb la vida en un tren. I això no es pot perdre, vull dir, jo crec que cada any, jo no sé el que es farà l'any que ve ni que es decidirà, no? Però jo crec que tenim que anar per aquesta línia de poder fer coses conjuntes, vull dir, jo en trobo gent pel carrer d'altres companyies i estan esperant el dimecres, i m'ho diuen així. Quines ganes que arribi el dimecres per trobar-nos tots allà i començar a veure com actuem, no? Cosa que no es feia.
Digues.
És que se m'acaba d'acudir una cosa i ara, si em permets que aprofiti la ràdio.
I tant.
Aquí a Sant Cugat tenim molta gent bona i, com diu el Pep, alguns estan amagats. Si algú ha escrit una obra interessant que pot ser representada per un grup diferent de gent, que pensin que la taula d'arts escèniques cada any vol fer una obra. No t'asseguro que sigui la de l'any que ve o la de l'altre, però si algú la té interessant, parlem-ne, perquè de la mateixa manera que per nosaltres és un valor representar una obra d'en Pere Calders perquè era veí de Sant Cugat, si hi hagués una veïna, i dic veïna perquè hi ha molt més senyores en el món del teatre, però si fos una veïna o un veí de Sant Cugat que ha escrit una obra interessant, amb molt de gust ens l'estudiaríem amb ganes d'intentar-la portar al davant.
Hi ha un fet que abans apuntava el Ferran, i és aquest de del desconeixement entre els grups, entre els grups que feien teatre, a part d'alguns coneixements personals, individuals, però no pas de grup. I jo penso que en aquest cas la taula de teatre, us puc dir que des de la creació de la taula a partir del Consell de Cultura, la primera idea va ser aquesta. O sigui, la idea matriu de la creació de les diferents taules va ser sobretot el pensar que si hi havia una taula de determinat activitat, la de patrimoni, la de cultura popular, en aquest cas de les escèniques, teatre o música, etc., i dansa, si tenia algun sentit era precisament la possibilitat de que moltíssima gent que d'una forma natural no es coneixia, doncs arribés a fer-ho i arribés a col·laborar. Sí. El primer dia mundial del teatre, si ho recordeu, va ser doncs, en llocs, en cinc escenaris diferents, cada escenari està ocupat per un grup determinat, efectivament tenia una forma de funcionar que no té res a veure amb la d'ara. Però quasi estem parlant d'alguns anys ja, per tant vol dir que les evolucions aquestes costen, pot semblar que costen, però el que m'esteu explicant en aquest moment dona la mida d'un resultat absolutament positiu.
Això és una manca que hi ha aquí a Sant Cugat. Vull dir, ahir mateix jo vaig estar a la reunió d'aquesta famosa Agenda 21 de Cultura, que en teoria és per sacsejar una mica, inclús per reestudiar el Consell de Cultura. Ens van donar els resultats de l'autoavaluació i els dos punts més febles que té Sant Cugat, un era la informació de la cultura, vull dir, no arriba a 90.000 persones que som aquí a Sant Cugat, el que es fa, no arriba, no. O encara no estem ficats bé i no aprofitem les xarxes informàtiques, o es té que crear un tipus de programa on la gent pugui saber el que està fent Xoc Teatre, Mirasol, Fila Zero, el grup de dansa, la cultura popular, i això va sortir amb mala nota, per dir-ho d'alguna manera, no? Això i el tema econòmic, vull dir que es té que anar a buscar, no podem tampoc sempre estar esperant la subvenció de l'Ajuntament per fer teatre. Es tindrà que arribar a algun punt a buscar diners de fora, d'empreses o de gent, no?
El tema de la projecció que apuntaves, aquest diu, viuen 90.000 a Sant Cugat, i ja sabeu que jo dic que una cosa és viure a Sant Cugat i una altra cosa és viure a Sant Cugat, sense l'A. Perquè hi ha moltíssima gent que no està ni en cap entitat, ni coneix a ningú, i inclús m'atreviria a dir, a vegades, que ni li interessa. O sigui, vol dir que, efectivament, hem de suplir, hi ha d'arribar la informació, però si penseu que el Teatre Auditori, que té una publicitat que està penjada per tota la ciutat durant mesos abans de que hi hagi un tipus d'espectacle, i hi ha gent que no se desventa, si penseu que això passa, doncs imagina't el que pot suposar amb grups que, com vosaltres, que heu de fer un tipus de publicitat més directa, però que no s'hagi de fer, però que pensem que és molt difícil arribar segons qui, perquè hi ha gent senzillament que posa un mur, és a dir, s'aïlla a casa seva, i el que passa a l'exterior tampoc li interessa. I això no vol dir que no s'hagi d'intentar, i tant, s'ha d'intentar contínuament, perquè el temps també demostra que efectivament una cosa que abans no existia, aquesta unió, per exemple, aquesta col·laboració entre grups, aquesta fa 10 anys és impensable.
Segurament, sí, sí. No, sí, jo crec que tenim un luxe de col·laboració en aquest moment. És a dir, en aquest moment a Sant Cugat no solament hi ha moltes companyies de teatre fent teatre, sinó que el luxe és que ens coneixem i col·laborem. Llavors hi ha un entramat de cultura teatral fantàstica. Sí, és un luxe participar en això. La comunicació, evidentment, sempre és difícil, no solament és difícil, sinó que a partir d'aquí, més a més, és cara, perquè, és clar, tot el que sigui mitjans de comunicar, de publicitar, és una feinada. I jo entenc que és una dificultat, però imagino que serà una dificultat sempre. I lamentablement, hi hem d'aprendre a conviure, no? Ho hem d'intentar, ho hem de matxacar, hem de fer totes les publicitats possibles, però hem de ser conscients de que captarem una part del públic i prou. Però amb això hi hem de viure.
No, és veritat. Ferran, tu, la vegada que heu recuperat el text d'en Calders i el que va fer de Goll de Gom, amb l'experiència de tornar a posar en marxa això, què et diries d'en Taviana? És una obra actual o és una obra històrica? La gent jove que avui vagi a veure un d'aquests dos dies l'obra hi entrarà igual com hi va entrar quan es va fer fa 30 anys?
Opinió personal, Jo crec que no. Jo crec que va ser una obra trencadora als 70 i algo. Vull dir, ara, desfassada, tampoc no és una obra que quedi desfassada, no és un clàssic que la gent jove potser no li pot agradar, no? Ojalà vingui molta gent jove a veure teatre, que també és una de les manques que jo crec que tenim. No gent jove que actuï, sinó també gent jove que vingui a veure teatre. Potser et diré que inclús és una de les obres que la gent jove li pot agradar més que algunes de les que potser representem més antigues, no? Vull dir, és una obra, per mi és trencadora, són escenes que potser no, bueno, no, sense potser, no tenen res que veure potser una amb l'altra, però bé, tenen un algo que pot agradar.
Hi ha un sentit de l'humor que sempre va...
Què vol dir que pot agradar? Que agradarà moltíssim.
No, parlo de la gent jove, Parlo de la gent jove, que no tenen costum d'anar al teatre. Doncs potser aquesta sí que és una obra que a la gent jove li pot agradar. Vull dir...
És un tema de llenguatge? Això que estàs dient? Pot ser un tema de llenguatge? Us dic els tres.
No, crec que tampoc.
No, el llenguatge és actual. Que passa és que els temes són temes, diguem-ne, més propis de la infància de fa 40 anys que de la infància dels nois que avui en tenen 18 o 20. Per tant, els temes els hi sonaran perquè els hi hauran sentit explicar a la família més d'una vegada. I jo crec que aquest punt pot ser molt interessant, perquè és allò que el seu pare o la seva mare li explicava que feia quan era petit, i és una manera de veure-ho des d'un punt de vista diferent, que és el llenguatge teatral. I en aquest aspecte jo crec que pot ser, penso que sí, que pot ser molt atractiu pels joves, que evidentment ho entendran perfectament bé, però que, esclar, no deixa de ser una obra que, bueno, que es va escriure els textos originals als anys 60 i l'obra es va muntar l'any 78. Per tant, els anys es noten. però no està ni desfassada ni estem parlant de coses tan superantiquades que ningú ja no sap.
No, aquesta obra jo crec que ara, per atraure la gent jove al teatre, jo crec que es té que fer teatre gent jove.
Els joves atrauen els joves.
Sí, jo crec que veure un jove, una representació que per desgràcia la mitjana d'edat de les companyies que estem aquí són ja alt, vull dir, no atrau tant que veure quatre joves a sobre d'un escenari. Vull dir, jo ahir vaig veure per la televisió, estaven preparant una obra que s'està fent ara, o que no, que l'estan assajant, un musical, que parla del desnonament de la vivenda, de gent jove marginal, que vivien en un barri... Tots els actors són joves. Tots els actors són joves. Vull dir, és curiós que el món professional sí que surt gent jove.
I a més bona.
I molt bona. Amb els grups amateurs ens hem quedat una mica estancats. Crec jo, eh? Llavors, per atraure aquesta gent jove, tenen que trobar que a sobre de l'escenari hi hagi gent jove.
Sí, no ens ha passat amb el primer muntatge de cara i ulls que va muntar de Xoc Teatre, que era Les dones m'han segrestat, un text d'en Lluís Coquart, sense gaire missatge ni contingut, però amb una exigència important, doncs, a nivell de direcció, perquè els actors, tots joves, molt joves, doncs se'ls va treure tot el partit que es podia, i potser algun altre podia treure una mica més, però a veure, la cosa va quedar molt bona, vam tenir afluència de públic jove, sí, perquè són els amics, el que deia en Ferran, o sigui, els joves atrauen els joves, van a veure l'amic, el company, la companya, a part de la família, que sempre és incondicional, i més quan actua una persona que mai ha pujat a un escenari, encara atrau més a la família, perquè pensa què li ha passat amb aquest o amb aquesta, no? I la veritat és que, fora d'això, per exemple, vam muntar Sara i Leonora, que també eren dues noies. Clar, al posar menys gent a l'escenari, també tens menys possibilitats que vinguin molts que acompanyin, que puguin veure la feina que fan a l'escenari. La cosa està en que ja va començar a baixar el públic jove. Ja no hi havia tants. No tenia tanta poder de convocatòria aquelles dues persones, però perquè són elles, aquelles persones que tenen poder de convocatòria. Però de veritat és que sempre ve la gent que li agrada el teatre, i la gent que li agrada el teatre ve a veure tot, tot. Mm-hmm. Perquè veus les mateixes cares. Jo, que m'agrada veure una mica enrere, no es veig que... caps això
coneguts.
Sí, no, vull dir, allò que en diuen el plis que es posen les senyores, que brilla, i d'alguna manera doncs ja identifiques, no? Sempre són les mateixes persones. Hi ha un gran abisme entre els que els agrada i ho veuen tot i els que no els agrada tant, i venen doncs perquè estan, els atrau ni el títol, ni els atrau el fet, sinó que els atrau la persona que surt allà. És més, quan fas, jo me'n recordo amb una, en la representació que no va ser nostra, de la casa de Bernarda Alba, en el que la protagonista, la que feia de Bernarda,
sí.
Bueno, ja sabeu que el tema és molt dur i té algun toc d'humor de Lorca, algun
espiral,
toc...
Espiral, teatre.
Espiral. Algun toc d'humor, però no és precisament l'humor. L'humor surt perquè els andalusos són així. Hi ha algun toc, però realment és un drama tremendo, no? Doncs, com que la senyora que ho feia era una senyora molt llançada i feia molt temps que feia teatre, doncs, clar, li sortia una vena, doncs, de Bernarda, realment ho va fer molt bé. Trini, també, una altra Trini, dèiem l'altra Trini, uh-huh. I la veritat és que el públic reia, però perquè s'escandalitzava que aquella senyora fos tan recta perquè la coneixien. O sigui, unien el personatge amb l'actriu, que la coneixen de manera personal. Aquestes persones que riuen no els agrada el teatre. No estaven veient la casa de Bernarda Alba. Estaven veient a la iaia,
a la Trini.
Estaven veient a la tieta, estaven veient a la dona. No?
De totes maneres, també, el temps ha passat una altra cosa, si estareu d'acord, i és... en un moment determinat hi havia els grups que feien el seu teatre en el seu lloc, com habitual, i tenien el seu públic. I en canvi, amb el temps, a poc a poc, això ha anat canviant una mica, i ara hi ha no només el seu públic, sinó d'altres grups que també van a veure el que fan els altres.
Sí, jo, bueno, perquè ja fa anys, hi ha moltes companyies de Sant Cugat que fa anys que treballen, que evidentment a tots ens passa, a mesura que passen els anys aprenem i intentem fer-ho millor, i realment hi ha unes quantes companyies de Sant Cugat que fan teatre bo, i jo vaig a veure molts companys, però perquè em ve de gust anar-los a veure. Una mica, jo crec que el que falta en el teatre, o el que seria fantàstic que hi hagués al teatre, seria persones que siguin capaces de transmetre l'entusiasme del teatre. Ho dic això perquè una de les coses que es fa a la celebració del Dia Mundial del Teatre, que promou la UNESCO, cada any s'encarrega a una personalitat mundial del teatre que escrigui un missatge sobre el teatre. Aquest any se li ha encarregat al Carlos Celdrán, que és un director i professor de teatre de Cuba.
Cuba, sí.
Un senyor molt bo, però un senyor que ha escrit un missatge... per mi té dues coses meravelloses. La primera frase és fantàstica. Diu, abans del meu despertar al teatre, els meus mestres ja hi eren.
Ja hi eren.
És a dir, aquí hi ha molta cultura. Jo vaig arribar i vaig tenir la gran sort de tenir mestres allà al davant. I va explicant coses del teatre i en un moment donat diu, quan vaig entendre que el teatre era un país en si mateix, un gran territori que inclou el món sencer, va néixer en mi una decisió que també és una llibertat. No has d'allunyar-te, ni t'has de moure d'on et trobes. No has de córrer ni desplaçar-te. Allà on existeixes hi ha el públic. Allà hi ha els companys que necessites al teu costat. Clar, aquesta visió del teatre la trobo preciosa, fantàstica. Això, bueno, per això ell és un gran mestre del teatre. I necessitem persones com ell capaces de transmetre aquesta passió per això tan bonic que és el teatre.
Aquest missatge el llegireu abans de fer les representacions.
Sí.
Tant el dissabte com el diumenge.
El dissabte com el diumenge.
Aquí en aquest programa nosaltres també el direm el dia següent, perquè el proper programa serà el dia 28, i el dia... Si
el Dia Mundial del Teatre és el 27.
El 27,
sí.
Per tant, el diem el dia següent. I efectivament tens tota la raó, o sigui, hi ha una capacitat. El que trobo difícil, que deu ser molt difícil, és escollir cada any qui ha de dir, qui ha d'escriure aquest missatge. Això deu ser difícil. M'imagino que deu ser també una mica intentar repartir geogràficament per una banda,
suposo,
i per altra banda doncs, els diferents nivells que, en aquest cas, el Carlos Celdrán, doncs, com deies, és una figura prou reconeguda com perquè vulgui fer-ho. Bé, escolteu, repetim-ho perquè la gent se n'enteri, que quedi ben clar i que no hi hagi ningú que pugui dir, que no ho sap, almenys els que hagin escoltat aquest programa.
Tinguem
Dia Mundial del Teatre, dia 30, dissabte, al Teatre de Mirassol, en Taviana, a les 9 de la nit, dia 31, diumenge, a les 7 de la tarda, altra vegada al Teatre de Mirassol, en Taviana, per nou grups que s'han juntat per poder fer aquesta obra i que esperem que funcioni molt bé, que estigui ple tant un dia com un altre. També es podríem esperar, i repetirem una vegada més, a veure si a l'any 2020, que és un any rodó, 2020, queda molt bé, l'any 2020 hi ha ocasió de fer-ho altra vegada al Teatre Auditori i que es pugui fer un espectacle que pagui tant la pena. També caldria remarcar que el mateix dissabte, al migdia, als cinemes, es passarà el vídeo del dia del teatre de l'any passat.
El 31.
El dia 31 diumenge.
A les 12.
A les 12. Es podrà veure doncs, en pantalla gran la gravació que es va fer de la via en un tren i llavors jo pregunto així per sobre... Els que vau fer la via d'un tren, la majoria dels que a vegades estaven fent l'Antaviana, aquell dia què passarà? Dissabte al dematí veure el vídeo i...
No, a les 12 anirem a veure el vídeo i a la tarda estarem a Mirassol. El que ens perdem és els premis de Sant Cugat. I si tinc un minut aprofito i com a taula volem felicitar-te especialment pel premi merescut que et donaran el dia 31 de designació directa de l'alcaldessa per tota la teva trajectòria a favor de la cultura d'aquí de Sant Cugat. O sigui, com a taula de ressèniques, moltes felicitats.
Ja tocava.
Jo t'agraeixo molt, perquè, com dic que moltes vegades, almenys en el meu cas, vas fent una activitat, la que sigui, i la vas fent dia per dia, de forma normal, i clar, el que no potser no t'adones és que això va sumant, és com si haguessis pujant unes escales, no? Les escales que són figurades, no existeixen al fons, i potser sí que et diuen, i això, i llavors tires enrere i dius, això fa 15 anys, això fa 20 anys, això fa 20... És brutal.
Bueno, és una trajectòria.
Nosaltres sí que la notem, aquesta feina que fas, i gràcies per fer-la.
Moltes gràcies per vosaltres, per dir-m'ho, i moltes gràcies perquè aquest Dia Mundial del Teatre funcioni, espero que sí. Jo tindré ocasió de venir el dissabte a veure com, perquè el diumenge, com podeu imaginar...
El diumenge et toca ser protana, tu, ja ho entenem.
No, estaré a un escenari diferent, però el dissabte sí que en tindré a ballar per veure com funciona i estic convençut de que anirà molt bé. Gràcies per haver vingut i endavant la taula de teatre i endavant el Dia Mundial del Teatre.
Moltes gràcies. Gràcies.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Estem escoltant la música d'un dels espectacles que es presentarà aquest cap de setmana a Sant Cugat, el dissabte exactament. Tenen dues funcions de Mar a Mar. De Goll de Bon presenta aquest musical i ho fa a les 6 de la tarda i a les 9 de la nit del dissabte. Però, com sempre, avui a les 9 al Mut de Torreblanca, cançó pop, bossa nova, amb Sandra Bautista, veu i guitarres, i Víctor Martínez, guitarra i cors. També a les 9, al Teatre Auditori, concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, amb els planetes de Halls com a base d'un concert espectacular que hi haurà projeccions, dirigit per Josep Ferrer i amb el cor Vivaldi col·laborant una vegada més. Demà divendres, a les 9, al Teatre Auditori, concert d'Arnau Grisó, és a dir, l'Arnau Blanc i l'Eric Grisó, i que presenten Revolució Bananera. I també a les 9, al Teatre de Mirasol, Calma, amb Guillem Albà, cosa que és una contradicció, perquè amb en Guillem Albà calma no en pot haver-hi massa. El dissabte, a 6:15 de la tarda, a la cafeteria del Teatre Auditori, Màgia, amb Giselle, espectacle gratuït. Com deia, a les 6 i a les 9 de la nit, el Teatre Auditori també, el David Llagón presenta musical Mar a Mar, i també dins la quinzena de dansa, al claustre del monestir, a les 12 del migdia, això dissabte, a les 12 del migdia i a les 8 de la tarda, Conexiones, amb la Tacones, i a les 6 de la tarda, a la plaça d'Octavià, Hipos, de Zum Zum Teatre i Quim Vigues. El diumenge a 1:15 i a 6:15 al Teatre Auditori, espectacle familiar amb Cantajuego, Los niños pueden cambiar el mundo. I a les 7 de la tarda a l'Aula Magna del Conservatori, clàssica amb Raquel Areal, violí, i Carla Martínez, piano. La convidada en aquest cas serà Timoteo Probús, piano. I a les 9, a les 9 del diumenge, també com sempre, a la cafeteria del Teatre Auditori, jazz, en Jordi Jorge Rossi Quintet. I també actuaran amb el Quintet en Mark Turner i en Jeff Ballard. I això és tot. Moltes activitats pel cap de setmana, molt de tot, molt variat, i sobretot en recordeses de la setmana que ve, que tindrem el tema del Dia Mundial del Teatre. En parlarem el dijous que ve. Adeu!
La meva terra d'així, el dia de ma partida, mitja vida condonida. L'altra meitat vingui amb mi, per no deixar-me sense vida.
Allò que en un principi només era la por del que podria succeir, es va anar magnificant. Antíoc que és un tirà, i la por dels tirans no minva mai, sinó tot el contrari.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.